Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Arriba aquell moment dels dilluns, quinzenalment, setmana sí, setmana no, que saludem el professor de filosofia Pere Martí i us convidem a aquest petit parèntesi on tot el protagonisme és per les preguntes, per la reflexió, per l'anàlisi, per la crítica. Pere Martí, bon dia i ben tornat.
Bon dia.
Fa 15 dies vam fer una miqueta de balanç el que havia donat de si el Festival del Pensament del Penedès, el Vilapensa, i avui seguim estirant aquest fil perquè hi ha un pensador, hi ha un filòsof que va venir, que et va agradar especialment, que et va sorprendre.
Sí, la paraula és sorprendre, sí. En filosofia, que t'agradi el que et diuen o els plantejaments que fans, doncs sempre està bé i millor, no? Però, a part d'això, doncs, em va sorprendre perquè, com ara comentarem, doncs, el seu plantejament és, en aquests moments, un plantejament singular. I, doncs, això sempre és d'agrair, que en un marc determinat, on hi ha unes línies generals que són recollides pràcticament per tots, doncs algú plantegi alguna cosa molt diferent i que a més tingui sentit, clar. I sembla que sí, que tot i que en aquests moments encara és aviat per avaluar, no? Perquè és una proposta molt nova i s'ha de veure com es desenvolupa, quines implicacions acaba tenint i quins efectes possibles en el món cultural, el món del pensament. Però vaja, d'entrada és esperançador.
Bé. Aquest pensador, aquest filòsof, és alemany, professor a la Universitat de Bonn, i es diu Marcus Gabriel.
Marcus Gabriel.
Té 40-41 anys.
Sí, i malgrat la seva joventut, doncs ja té al seu darrere una trajectòria. I, a més, té un cert impacte mediàtic, que doncs això també...
És bo o és dolent?
Bé, té una virtut i un defecte, evidentment, però almenys té aquesta virtut de que pot aprofitar-se d'aquesta característica de tenir una...
Perdó. Salut.
Una repercussió en els mitjans per... aconseguir una cosa que és difícil d'una altra manera, que és que els seus plantejaments doncs s'estenguin i siguin coneguts d'una manera més ampla i no només en els estrictes cercles acadèmics, que, a veure, són dos, com si diguéssim, dos potes de la reflexió filosòfica. Hi ha d'haver un treball diguem-ne intern, un treball d'elaboració i de reflexió assossegada i de debat i de enfrontament amb altres plantejaments dins el que és el món acadèmic, i aquesta part sempre és més erudita i més complexa de que pugui arribar a la gent que no està dins el que són els cercles que es mouen constantment en aquest terreny. Però a la vegada també doncs, hi ha l'esperança de que això tingui una transcendència de cara en fora. I al llarg de la història això ha sigut així en múltiples ocasions, tot i que a vegades també el que ha tingut importància o valor històricament en aquell seu moment va quedar més reclòs en aquest món acadèmic. Però anem per feina, perquè el temps que tenim és limitat, i almenys poder fer arribar algunes de les seves idees, els seus plantejaments.
Sí, quin és el seu posicionament filosòfic?
Doncs, mira, allò que és més diferent i trencador respecte al que avui dia seria el consens més generalitzat és que el senyor Gabriel afirma que els fets ètics són objectius. Són tan objectius com ho poden ser els fets científics o els de la matemàtica. I clar, això...
Trenca tots els esquemes, no?
Una afirmació d'aquest calibre, doncs, clar, és evident que ha de causar una certa sorpresa i segurament en alguns ambients doncs, una reacció d'incredulitat, no? Diu, què diu aquest senyor? Com pot dir que els fets ètics són comparables als fets de científics o fins i tot els de la matemàtica, no? On hi ha veritats absolutes, indiscutibles, etc. Però bé, és que aquesta és la seva tesi. I ell assumeix que la tasca de l'ètica, com a part de la filosofia, no com una cosa separada, sinó com a part de la filosofia, i per tant que la tasca del filòsof és descobrir-los, aquests fets morals objectius, i establir quins són acceptables, quins enfocaments ètics són acceptables i quins són rebutjables de manera objectiva. Clar, això doncs, és una gosadia molt gran en l'actualitat, en el moment en què, des del punt de vista de l'ètica, s'assumeix que és pràcticament impossible fonamentar de manera absoluta els nostres valors morals. Tradicionalment, els valors morals s'havien recolzat en fonaments transcendents, no? Sobrenaturals, o fins i tot en principis naturals, però que estaven fora del que era el debat o la discussió que es podien extreure d'una simple anàlisi d'allò que era des de forma independent de l'opinió dels homes. Però a mesura que les religions, la pròpia metafísica han anat sent qüestionades i els fonaments aquests absoluts, transcendents, han anat perdent la seva força de convicció i la seva credibilitat, doncs s'ha anat imposant que des del punt de vista moral, al fi i al cap, tot depèn de l'opinió dels homes en un moment determinat, en un context històric, en un entorn social. I per tant, el que avui impera de forma general és el relativisme. El relativisme dels valors, el relativisme cultural, el pensament dèbil, la societat líquida, és a dir, tots uns plantejaments que, diguem-ne, no es veuen en cor de fer afirmacions rotundes, categòriques, i justament el contrari del que ens proposa el senyor Gabriel. Un dels seus punts de partida, justament, és qüestionar el que avui és un altre dels dogmes, i dogma aquí no està usat de manera innocent, un dels dogmes actuals, que és el de la veritat científica. Ell no és en absolut anticientífic, ni molt menys, però sí que veu en el cientifisme, en aquesta adhesió absoluta de que la ciència és l'únic coneixement que ens pot aportar veritats indubtables, una certa substitució d'altres tipus de fe per una nova fe. I, en definitiva, doncs, per una nova creença no racionalment demostrable.
Ell diu que la ciència ha substituït la religió.
En un determinat terreny, sí. I per tant, doncs, que si seguim per aquesta via, doncs, evidentment, no podrem sortir del mateix atzucac en el que ja estàvem. Per il·lustrar això, podem fer referència a autors que ell també cita. Ell, en les seves obres, cita una multitud d'autors, té un coneixement enciclopèdic abrumador, però alguns dels autors que han anat posant fites en aquesta qüestió de la validesa o no del coneixement científic, del cientifisme, etc. Un d'ells és el senyor Ludwig Wittgenstein. El senyor Wittgenstein, filòsof de primera meitat del segle passat, del segle XX, és un senyor que estava dins del que era el corrent de la lògica, de la filosofia de la lògica, que intentava superar un dels problemes fonamentals de la reflexió filosòfica, que és que sempre es mou necessàriament damunt de l'ambigüitat del llenguatge. La filosofia treballa amb el llenguatge, amb els conceptes, i malgrat no ho sembli, aquí ho hem comentat alguna vegada, els conceptes són un material molt dúctil, molt ambigu, I quan vols construir alguna cosa que sigui absolutament certa, unívoca i indiscutible, només amb conceptes, doncs et veus amb dificultats. I en el començaments del segle XX, doncs, es va intentar, com si diguéssim, reduir el llenguatge al seu esquelet lògic, per mirar d'extreure'n tot allò que fos dubtós, ambigu, i quedar-se amb allò que era ferm i refutable. Aquí avui no podem entrar en aquest terreny i en els resultats d'aquestes investigacions, alguns realment interessants, però el senyor Wittgenstein, en una obra que el seu títol ja era significatiu, Tractatus Logico-Philosophicus, va arribar a una conclusió realment molt admirable, perquè en un moment determinat va concloure que sobre els fets objectius només podia pronunciar-s'hi de manera adequada la ciència, i per tant que altres tipus de coneixements, doncs, no podíem dir res sobre aquests fets objectius. I literalment, doncs, va acabar la seva dient: i sobre allò que no pot dir res, el millor que es pot fer és callar. I efectivament el tio va callar, perdó per la familiaritat, però va callar. Alguns diuen que aquesta obra és com una escala que et porta a un lloc, arribes allà, tires l'escala i ja no en pots sortir. És admirable, perquè un filòsof que calli, doncs, no és el més habitual, però efectivament el senyor Wittgenstein va estar 10 anys sense fer cap tipus de publicació i es va dedicar a altres qüestions. Però clar, qui té un tren filosòfic autèntic difícilment pot estar, i 10 anys ja és molt.
Són molts anys.
I al cap d'aquests 10 anys, doncs, va tornar a parlar per dir una cosa que se'm va adonar, va prendre consciència durant aquest temps, que potser sí que sobre els fets objectius només en pot parlar la ciència, però resulta que la ciència, sobre allò que realment ens interessa als homes, sobre l'ètica, la política, l'estètica, no ens pot dir res. Per tant, ens hem de tornar a posar. Ens hem de tornar a posar. No podem, diguem-ne, renunciar a aquells camps de la realitat que són els que a nosaltres més ens afecten i, per tant, més ens importen. Per tant, aquí tenim ja un primer senyal d'alerta. De la ciència té una capacitat de predicció i una capacitat de produir tota una sèrie d'avenços, tècniques, tecnologies, etc., extraordinària, però en aquests terrenys, sense, no hi té res a dir. I això ja ens ho havia advertit un altre filòsof, també d'aquests genis de la història, el senyor David Hume, un senyor escocès, al segle XVII-XVIII, que ens va fer notar que els fets, això que en diem els fets, i que ara podríem afegir-hi els fets científics o objectivables, en si mateix no ens diuen res, són muts. I que sempre hi ha alguna cosa més enllà dels fets, que és el que a nosaltres realment ens afecta, importa i interpel·la. Agafem un fet. Fet qualsevol, per exemple, imagina't que un senyor agafa un instrument molt esmolat, el clava en el pit d'un altre, sí, li produeix una ferida molt profunda que provoca la separació dels teixits fins a arribar a interessar les capes internes i deixar al descobert els òrgans interns. Això és un fet. Això és bo o és dolent?
Si és un fet, és neutre, no? No entra al judici.
És o no és? O és o no és? La ciència es para aquí. La ciència pot descriure aquest fet, el pot analitzar, pot entrar en el detall més dels mecanismes més així ocults o més elementals, etc. Però per molt que analitzi, per molt que arribi a les bases moleculars o atòmiques o encara més enllà, continua simplement descrivint allò que és o que no és. Aquest fet és bo o és dolent? Home, és bo si el que fa això és un metge que està intentant doncs, salvar un pacient que té doncs, una cardiopatia. És dolent si és algú que doncs, està fent això per robar. Llavors és un assassí.
Ara ets objectiu o subjectiu?
No, ara estic entrant en el terreny que ens importa. És a dir, el fet és bo o és dolent? Doncs depèn de la valoració que nosaltres en fem, del fet que la fem nosaltres. El fet no és diferent.
Per tant, la valoració és subjectiva, el fet és objectiu.
Però en aquesta valoració, si nosaltres volem anar més enllà, la ciència no ens dirà res més. Per tant, ens hem de preguntar d'on te sorgeix aquesta valoració i aquí la ciència no hi té cap paper a jugar. És una actuació altruista de mèrit, és un assassinat. El qui mata un dictador és un heroi o és un traïdor? Brutus, quan va clavar el punyal a César, era un heroi o un traïdor? La ciència ens aporta informació i en aquest sentit el senyor Gabriel diu no, és que aquesta informació és importantíssima, no podem en absolut prescindir-ne perquè a partir d'aquí nosaltres emetem els nostres judicis. I és molt important que el conjunt dels individus que formem la societat doncs les coneguem aquestes informacions i que les debatem i que les discutim i a partir d'aquí la valoració moral d'aquest fet pot arribar a aquest caire objectiu que ell, diguem-ne, proclama. Però el que ens trobem, diu, és que aquesta discussió racional, aquest diàleg racional, està entorpit per molts prejudicis, moltes veritats assumides de manera inconscient, de manera involuntària, moltes fal·làcies, i això fa difícil que avancem en cap al que realment haurien de considerar moralment acceptable o no. Nosaltres som permanentment testimonis d'aquestes discussions i d'aquestes situacions en les quals ja veiem que hi ha trampes. Per exemple, ara, arrel de les eleccions a la Comunitat de Madrid, doncs apareix un tema que ja fa temps que s'està movent en el nostre entorn, que és el tema del feixisme. I si doncs, tal plantejament es pot considerar o no feixista, si això és acceptable o no...
Si els hem de donar veu o no...
Si els hem de donar veu, si realment aquestes conductes són feixistes... Hi ha una maranya aquí que fa que el debat sigui quasi bé impossible. Llavors, diu el senyor Gabriel, el que hem de fer és aclarir-ho i no deixar-nos entabanar, perquè aquí hi ha gent que està interessada en entabanar-nos, per tant, hi ha una responsabilitat, un compromís de la gent com ara ell i els que es dediquen a aquesta tasca de la filosofia d'intervenir i aclarir.
I com s'aclareix?
Doncs no conformant-se amb les fal·làcies i amb les explicacions que són volgudament mentideres. Posem un altre exemple, no ens donarà massa temps ara perquè ja estem al final del programa. Un altre tema complicat, és bo vacunar-se?
Ostres, has anat al moll de l'os.
Anem al moll de l'os, aquí ja saps que no ens estem...
Per poc, no.
És bo vacunar-se. Clar, aquí i s'hi barregen múltiples línies d'anàlisi i de reflexió. Des del punt de vista de la salut pública, evidentment, és bo, però hi ha uns interessos polítics i un nacionalisme realment, el senyor Gabriel ho planteja, com el nacionalisme s'ha immiscuït en aquest tema, tancament de fronteres, diu, com la Comunitat Europea ha tancat fronteres, això és inadmissible. oblidem-nos de la salut pública. Tancar fronteres és sempre un pas enrere ètic. Són d'aquestes qüestions, en aquest sentit ell ho plantejava, no? Tots sabem que en aquesta qüestió hi ha tot un seguit d'informacions que no ens arriben, que s'oculten, perquè hi ha interessos. Home, tenim exemples clars, per exemple, quan apareix l'epidèmia a la Xina i el primer que fan és posar a la presó els que denuncien aquesta epidèmia. O bé quan el país rival de la Xina, Taiwan, doncs denuncia a l'OMS que allà hi ha un possible brot, s'ha de controlar, però com que l'OMS està molt finançada per la Xina, doncs no s'atreveix a contradir. Ho sabem, que hi ha totes aquestes sèries d'interessos, per tant, això ho hem de tenir en compte i ho hem de conèixer i ho hem de posar damunt la taula. El mateix senyor Gabriel ho deia, la manera de reaccionar davant d'aquesta situació no ha estat la mateixa a tot arreu. Hi ha hagut uns resultats en un lloc i uns resultats en un altre. Europa ha sigut un dels pitjors llocs del món en aquest sentit. Home, doncs, no n'hi ha prou en dir, mira què hi farem, ha anat així.
Fem alguna cosa,
investiguem,
no?
Què ha passat, reconeixem-ho, assumim responsabilitats. L'ús de les dades científiques, no? Sabem que les vacunes han tingut efectes negatius en alguns casos. Per mantenir la tesi oficial de que doncs, vacunar-se és bo, s'ha fet un ús de les dades que ha estat lamentable.
Molt poc transparent.
Per exemple, s'ha dit, no, home, és que només s'infectava, ha tingut aquestes conseqüències dels trombes, un 1 per 100.000 o 500.000 de vacunats. I, en canvi, si tu agafes la malaltia, tens un 25% o un 10% de possibilitats de tenir-lo. Un 1 per 100.000 o un... Clar, són nombres 0,000%. Però això és manipulat, perquè tu no pots comparar població sana que es vacuna amb la població que ha agafat la malaltia. Tu has de dir quin risc té la població sana d'emmalaltir amb la vacuna i quin risc té la població sana d'emmalaltir i tenir les mateixes conseqüències a través de la malaltia. És cert, és menor la proporció en el cas de la vacuna, però si fem els números, un dels pocs científics que he sentit que feia els números d'una manera... És difícil, perquè hi ha moltes d'això, però diguem-ne, coherent, ha dit la proporció és 1 a 180, no 1 a 100.000. Diem les coses com són...
Que ja llavors, són grans, no?
I llavors podrem prendre decisions i orientar-nos una mica millor, també en el terreny moral. Molt bé, doncs... deixem aquí, sí que jo m'emplaço d'aquí un temps a tornar a comentar alguns altres dels plantejaments del senyor Gabriel que em sembla que val la pena tenir-los presents en una situació com l'actual en què hi ha una desorientació i un aiguabarreig que podríem fer alguna cosa per aclarir.
És una mica enfant terrible, no, Gabriel?
Sí, ha adoptat aquesta posició, però també amb aquesta idea, de dir, no, jo vull tenir un impacte, no n'hi ha prou a que jo pensi que les coses... No, vaig a mirar d'incidir en la realitat, i això també ja ho deia Marx en un altre terreny, però també ho deia Marx, la feina del filòsof no és descriure el món, sinó transformar-lo.
Pere Martí, moltes gràcies, bona setmana, ens retrobem d'aquí 15 dies.
Doncs fins llavors.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. A les notícies del Penedès en xarxa repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. El centre Àgora acull el Servei de Promoció Econòmica, Comerç i Mercats de Franca al complet. Des d'aquest passat mes d'abril, el centre Àgora acull la totalitat de l'equip tècnic de promoció econòmica, comerç i mercats de l'Ajuntament de Vilafranca. amb 2.700 metres quadrats d'instal·lacions, funciona com a hotel d'entitats, concentrant les institucions més representatives del sector vitivinícola de la comarca i com a viver d'empreses. Com a seu del Servei de Promoció Econòmica, la seva missió és afavorir el desenvolupament econòmic i estratègic de Vilafranca i la comarca, augmentant l'ocupació de qualitat i la competitivitat de les empreses. En aquests anys, el Centre Àgora ha esdevingut un referent per les empreses i les persones emprenedores del territori. El Servei de Promoció Econòmica gestiona també l'Oficina d'Atenció a l'Empresa, l'espai de referència per a les empreses i persones emprenedores en la seva relació amb l'Ajuntament, tot oferint una interlocució única, propera i facilitadora per atendre de forma integral les seves consultes i tramitacions. L'horari de Servei de Promoció Econòmica, Comerç i Mercats és de dilluns a divendres, de 8 del matí a 3 de la tarda. Agents rurals del Penedès han descobert un nou insecte endèmic de Catalunya. El tècnic del Servei de Fauna i Flora del Departament de Territori i Sostenibilitat, Josep Maria Olmo, i agents rurals de les àrees bàsiques de l'Alt Penedès i l'Anoia han descobert una nova espècie d'ortòpter endèmic de Catalunya. La descoberta es va produir el 2016 a la plana d'Encosa, a la Serra de la Llacuna, però no s'ha publicat fins ara a la revista especialitzada Zootaxa. El nou insecte ha estat batejat amb el nou científic de Pycnogaster ribesi iglesiasi, en honor als agents rurals Xavier Ribas i David Iglesias, assassinats en acte de servei a Aspa el gener del 2017, segons ha informat la Generalitat. El nom comú de la nova espècie és Sumareta d'Avier. L'insecte forma part de la mateixa família que les llagostes o els grills. També us expliquem que finalitza la setmana dedicada a Sant Jordi a Cunit. La Biblioteca de Cunit ha finalitzat la setmana de Sant Jordi amb una valoració molt positiva. Un total de 85 persones han gaudit de les activitats realitzades, com el Cineclub Virtual, el Laboratori de Lectura, Elixirs Emocionals, Narracions per Adults, Conferència de Del Macio Conito i el Club de Lectura Infantil. Totes elles amb totes les mesures de seguretat i de protecció de la salut. Pel que fa a les titelles, un total de 100 entrades que es van exaurir poques hores després d'haver estat anunciat l'espectacle. La regidora de Cultura fa una valoració positiva i no descarta reprogramar aquesta activitat per als infants, perquè diuen que han vist que aquesta fórmula és viable i s'ha aconseguit que aquest any sí les famílies de Cunit i el municipi hagin pogut celebrar aquesta festivitat. I acabem explicant-vos que aquest dimarts es lliuren els premis del concurs de relats curts de Sant Cugat. Demà s'ha convocat l'acte de lliurament de premis del concurs de relats curts convocat per l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues dins les activitats que organitzava per Sant Jordi. L'acte es farà a les 6 de la tarda en format reduït a la seu del mateix Ajuntament. El primer premi del concurs ha anat a parar a Paula Sanahuja per Consciència. El segon premi el rebrà David Cot pel relat Imperfeccions i el tercer premi el rebrà Àlex Villarroya per Volver. El jurat també atorgarà un premi especial al grup de gent gran del taller de memòria de la gent gran amb el relat Vacunes d'Esperança.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Seguim en dansa i ens retrobem amb l'Adrià Solís, fisioterapeuta de Fisiocorp Group, i amb Riquesa Salut, aquesta secció quinzenal on ens cuidem, on aprenem sobre el nostre cos. Adrià, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia, Sílvia.
Avui no només parlarem dels fisioterapeutes, sinó que sortiran altres professionals de la salut, oi, en aquesta secció?
Exacte. Farem de la secció d'avui entre un punt reivindicatiu i un altre punt informatiu. Intentarem ficar damunt de la taula les diferents relacions que podem tenir entre personal sanitari, no només perquè se sàpiga a títol informatiu, sinó perquè també es conegui quines feines podem realitzar mútuament.
I és habitual aquesta col·laboració? O una mica cada professional està una mica compartimentat, no?
Val. Això és una bona pregunta. És una bona pregunta i primer hauríem d'explicar una miqueta com està format el sistema sanitari avui dia al nostre país. No? El nostre país està basat per un sistema sanitari format principalment per metges, metgesses i infermers i infermeres. No? Hi ha aquests dos camps que abarquen una bona part del que entenem com a medicina o com a sanitat en el nostre país. S'està demostrant i a mesura que avancen els anys aquí va canviant i va canviant cap a un model que en altres països, ja siguin europeus o a la resta del món, que ja estan aplicant, que abarquen moltes més professions amb un pes important dins d'aquest sistema que s'ha creat. D'acord? Què vol dir això? Un exemple molt fàcil. O sigui, a dia d'avui et diria que jo no conec cap hospital, però no m'estranyaria que potser algun puntualment existís aquí, de que si ara parlem de la nostra professió de fisioterapeutes, que hi hagi un fisioterapeuta en una intervenció quirúrgica, ja pot ser per un lligament creuat del genoll, una pròtesis de cadera, un túnel carpià, el canell, etc, etc. D'acord? Hi ha països que aquesta figura del fisio, per exemple, sí que entra a quiròfan acompanyant aquest procés quirúrgic per veure com va, quines complicacions es generen, si surten altres complicacions inesperades, que després ajudaran a que el tractament postquirúrgic a nivell de fisioteràpia, per exemple, sigui més individualitzat, més específic i al final molt millor. Al final el que volem és que la recuperació del pacient sigui l'òptima i, per tant, contra més informació tenim, millor pronòstic i millor tractament podrem realitzar.
O, per exemple, un altre cas que m'han explicat i que he experimentat a França, els osteòpates, potser també els fisioterapeutes, ho desconec, però els osteòpates formen part del sistema sanitari públic.
Clar, aquí...
Quan aquí és molt rar, sempre hi recorres de forma privada.
Exacte. Aquí sempre estem, almenys en aquest sentit, a nivell sanitari, alguna passa per enrere d'altres països que hi ha moltes modalitats sanitàries que estan dins aquest sistema de manera molt ben assentada, tenint unes competències específiques i donant bons resultats. Sí? Si ens fixem en els nostres veïns a nivell de França, sabem que l'osteopatia en si, per exemple, és una carrera universitària i la fisioteràpia és una altra. D'acord? Aquí actualment no. L'osteopatia, si es vol cursar, ha de ser posterior als estudis de fisioteràpia en la majoria de les escoles, que és com jo crec que hauria de ser, i que normalment aboguem, perquè hi ha una base de 4 anys de formació a nivell de fisioteràpia del cos humà, i després t'embarques dins el món de l'osteopatia durant 4 o 5 anys més en funció de l'escola, no? Veiem la diferència que a altres països doncs aquesta figura ja està dins com a carrera universitària perquè l'avalen estudis científics i aquí encara estem en una guerra, podríem dir, més dialèctica, no? Més de burocràcia. Ara s'ha agilitzat molt tots aquests processos per donar-li una importància dins la nostra societat, d'acord? Tot i que està sent lent. En els últims anys hi ha hagut molts canvis perquè s'han d'arreglar quin tipus de formació és, qui la pot fer, qui la pot impartir, quantes hores s'han de realitzar, si s'han de realitzar hores pràctiques, com queda homologat, no? Quines competències tindrà finals. Per tant, és un tinglado bastant, bastant interessant i bastant important.
Pot ser etern aquest debat.
Sí, pot ser etern. I també en funció dels interessos, d'acord? Al final, què podríem dir? Pues que el qui ha fet aquests estudis a nivell d'osteopatia li interessi que quedi arreglada. Per què? No només a nivell de que competències que puguem entrar en àmbit públic, que seria molt interessant, sinó també a nivell docent. Si es, al final es crea un grau universitari en osteopatia, si fos el cas, també requereix de docent específic en aquestes matèries, no? Ara, si el que es vol és potenciar solament la fisioteràpia, doncs queda una miqueta en el limbo.
Clar, potser el Col·legi de Fisioterapeutes català o espanyol no li interessa especialment perquè els veu com a competència deslleial en comptes de complementària.
Depèn, és a dir, perquè jo ho estic veient i depèn de potser qui està més al capdavant és més pro a que això tiri endavant, d'altres que potser posaran més pals a les rodes, d'altres que estaran completament en contra. Clar, aquí al final els interessos personals o que pugui arribar a tenir cadascú, aquí tampoc jo no entraré a valorar-los, però sí que és interessant fer una passa endavant. De la mateixa manera que la medicina, l'homeopatia també va quedar en entredicho,
se la van ventilar
enrere. De la mateixa manera que això existia, fa uns anys també existia, i existia, i fa desenes i centenars d'anys que existeix, per exemple, l'acupuntura. L'acupuntura, a dia d'avui, és una tècnica que està bastant arraigada ja en molts centres de fisioteràpia. I si anéssim 10 anys enrere, pues, o quasi bé ni se'n parlava, o el que se'n parlava era com, bueno, una miqueta màgia gurú, no? I a dia d'avui, pues, la gent hi creu una miqueta més, d'acord? O sigui, al final tot va evolucionant. I sí que és veritat que contra més pes tingui en revisions d'articles científics, que s'hagin fet estudis al respecte, doncs escolta'm, tot això ens dona pes i ens dona més ales per continuar investigant. Ara estem parlant en àmbit de fisioteràpia, eh? Posant un exemple, la setmana passada em van venir a oferir també un tipus de maquinari, un tipus de tecnologia per un treball específic del sistema nerviós del nostre cos. És algo novedós. Fins fa res que s'està parlant això, no? I és interessant, comencen a haver-hi algun article científic a darrere, bueno, i ja dius, anem a parlar-ne. Si ara ho exposem, la gent pensarà, jo no crec que funcioni. I estem ara al 2021. Potser si aquesta conversa la tornem a tenir el 2025, estarem parlant que aquesta maquinària, aquest nom específic, estarà a quasi totes les clíniques de fisioteràpia i osteopatia. I llavors ja no ens semblarà estrany, no? És a dir, jo crec que sempre tenim una miqueta de por a les coses noves i no tenen per què ser innovadores. Ara acabem de ficar l'exemple de l'acupuntura que fa no sé quants anys que existeix, m'entens? Així que aquí hi ha una miqueta de reticència a sortir d'aquest model mèdic convencional. Costa molt, sí? Jo recordo que sempre ens insistien molt en girar cap a un model biopsicosocial, o sigui, abarcar tots els aspectes de la persona, no només els mèdics. O sigui, el biològic és a nivell mèdic, és el que li passa a aquesta persona, a nivell de teixits, etc., no? De lesió. A nivell psicològic i a nivell social, com interactua amb el seu entorn, com ho percep, com percep les emocions, com les exterioritza, com les canalitza, tot això forma part del quadre lesiu d'una persona.
Aquesta visió holística, integrativa, que es reclama, però que no hi és, molt pocs professionals ho entenen així i fan aquesta passa.
Clar, exacte, costa, cada vegada menys, perquè sí que és cert que tota la fornada, cada vegada, de professionals sanitaris, pues que recentment, o en els últims 10 anys, hem acabat la carrera, pues ja ho tenim bastant integrat. I per sort, aquest treball en equip, que és el que es demana per valorar tots els aspectes diferents de la persona, per millorar el seu estat de salut, cada vegada són més.
Però fins i tot dins la medicina, diguem-ne, convencional, dins del sistema,
més.
També costa, no?
Costa.
Això que deies tu, de poder assistir com a fisioterapeuta a una operació per després poder personalitzar aquella rehabilitació. Fins i tot dins el que està establert, costa establir aquests vincles, aquests lligams.
Costa establir aquests lligams i jo diria més la confiança. És a dir, No només jo considero que és clau la col·laboració entre professionals del mateix àmbit, és a dir, entre físios ens hem d'ajudar. O sigui, jo no percebo altra cosa que no sigui l'ajuda col·lectiva. Què vull dir això? Evidentment, en un poble, en una comarca, en un país, hi haurà molts centres de físios. Sí? I al final cadascú tindrà els seus pacients. D'acord? Tu ho pots veure de diferents maneres. Ho pots veure, és el teu negoci i ja està. O, per altra banda, pots entendre que això és una comunitat, que som diferents. Per exemple, podem ser diferents clíniques, que contra més feina, més ens ajudem i més promocionem el concepte fisioteràpia, no el concepte a la teva pròpia clínica, al final és millor per tots. Perquè què és el que anem buscant? Què és el que estem fent aquí a la ràdio? Que és el crear consciència i promocionar salut, que la gent es cuidi, que sàpiga que si tenen problemes hi ha professionals que els poden ajudar. D'acord? Doncs de la mateixa manera que jo reivindico sempre això amb els companys de fisioteràpia, quan algú té un problema, algú té un dubte, alguna inquietud, ens escrivim pel mòbil, via WhatsApp, que tenim grups, o ens truquem, o ens trobem, i escolta'm, mira, em trobo en aquest cas, com ho veus, què n'opines, o que t'ho preguntin, i tu intentes donar el teu punt de vista, i a partir d'aquí, al final, qui importa és el pacient, no importa tant la clínica en si, importa el pacient, que és el que busquem, no? Per això ens vam ficar en una carrera que es tracta de cuidar les persones. O sigui, al final, una persona pot cuidar d'una altra, ja estigui en una clínica al mig de Barcelona, al Passeig de Gràcia, com al mig d'entre les muntanyes, en un poble perdut amb quatre cabres, com a l'Àfrica, com a Xina. No? No sé si m'explico. Pues aquesta col·laboració, que al final, quan parlem d'algú tan important com és la salut, hi ha moltes disciplines que estan implicades. Què vull dir? Pues que estem obligats a col·laborar entre nosaltres. Per mi no és una opció, és una obligació. Quins tipus de col·laboracions estem... La gent potser s'estarà preguntant. Nosaltres a la clínica col·laborem pues, a nivell dental, sí, amb clíniques dentals, és molt important per treballar les oclusions, el treball de masticació, per si veiem algun aspecte que la clínica dental el pot ajudar, o a l'inrevés, si la clínica dental denota que diu, escolta'm, un treball a nivell de fisioteràpia, osteopatia, li podria anar bé per descarregar i descongestionar la tensió muscular de la mandíbula, de les cervicals, etc etc, col·laborem. De la mateixa manera, a nivell de logopedes, dius, ostres, a veure, com ho podem lligar això? A logopedes estem parlant, per exemple, no?, de problemes de pronunciació o que forcen molt per poder-se comunicar, al final, què estan fent? Estan fent un exercici de tensió muscular de tota la musculatura del coll que també necessiten un treball darrere. O, pel contrari, perquè veiem la bidireccionalitat de les col·laboracions. Imaginem-nos que a nivell de fisioteràpia ens entren casos o ens entra un cas de fisioteràpia per fer a un domicili amb una persona gran. Imaginem-nos que té Parkinson, que al final el Parkinson, l'evolució és un problema de pronunciació, de parla, perquè es va entrebancant, va costant una miqueta per parlar de manera correcta. Doncs podem recomanar i reconduir cap a un logopeda, que li faci uns treballs, uns exercicis, etc etc. D'acord?
I establir una relació entre els dos professionals, no?, que porten aquest mateix pacient.
Clar, al final, és el que dèiem, jo si entro al quiròfan sabré informació, perquè estaré al costat del traumatòleg i veurem què passa. Jo si estic amb una persona amb Parkinson que li costa el parlar, jo li puc treballar perquè descansi una miqueta millor, després el logopeda podrà treballar una miqueta millor els exercicis de la parla i conjuntament ens podrem anar parlant amb el dentista a más de lo mismo. Jo li explicaré, escolta, mira, hem fet això, i he observat que pot haver-hi una problemàtica en aquest camí. A veure si tu em pots valorar això, perquè jo no ho sé, i tu tens la maquinària, les eines i els coneixements necessaris per fer una millor valoració que jo. Sí? Al final, potser hem caigut a la tentació de que com que tots tenim accés a internet i tots podem llegir, és veritat, no? Podem obrir una pàgina i dir, escolta'm, Google...
Doctor Google.
Doctor Google, què me passa en mi mora de juicio, no? Val, sí, nosaltres, jo sempre dic que podem aprendre, sí, podem tenir alguns coneixements, però això no ens converteix en uns professionals d'un sector. Sí? Què vull dir? Pues que qui ha estudiat medicina pues haurà estudiat els seus 4-6 anys, més els 6 i els 4, qui ha estudiat per odontologia otro tantos molts anys, a fisioterapia igual, logopèdia igual, a podologia igual, no? Al final jo puc saber una miqueta i tinc coneixements del tema de les petjades, de les forces, de la relació que ens pot guardar, de la mobilitat, perquè forma part de la meva feina, però al final la valoració de la petjada, si realment necessita unes plantilles o es pot fer un altre tipus de feina per redistribuir aquestes forces de petjada, serà el podòleg. Jo em puc saber i podria donar recomanacions que serien vàlides. Però al final, si el que busquem és una especificació i una professionalització del tractament pel pacient que ens ha arribat a la consulta, a la clínica, doncs no he de tenir por de dir, mira, vés aquí o vés a una clínica podològica on tu vulguis perquè et facin i et mirin aquest aspecte. No, no passa res. No? Jo a vegades ho veig o parlo amb companys que a vegades tenen por a derivar o inclús a derivar amb altres companys de la mateixa professió. I el cos humà és enorme. I un fisio pot dominar molt de l'extremitat inferior i de l'extremitat superior del braç, saber-ne, però potser no ser específic per problemes d'espatlla. I jo tinc companys que són específics per X patologies i si els he de derivar, els derivo.
Clar,
perquè faran més bona feina.
Especialitzant, no? Hi ha molts professionals que s'acaben especialitzant en funció de l'edat, no? Qui toca més infantil, altres adults o parts del cos, com deies.
Correcte,
específics.
Correcte, com altres, va haver-hi una de les xerrades que vam fer que parlàvem sobre els diferents àmbits dins de la fisioteràpia, no? Pues el que tu acabes de dir. Hi ha el que és específic amb nens, específic amb tema respiratori, amb tema neurològic, no? A mi, si m'entra un pacient amb uns problemes de mucositats, de tracte respiratori, que imagina't a més que ha passat el tema del Covid i encara es veu més afectat. Escolta'm, jo tinc nocions per treballar-ho, tinc nocions, però si jo vull una excel·lència en aquest treball, no passa res perquè n'hi hagi un altre company que sigui específic per això, que li farà una feina encara millor. Llavors, escolta'm, tampoc no passa res. Cadascú anem tenint les nostres feines i hem de saber amb el que podem ajudar i amb el que no, on podem arribar i on no. Jo crec que aquí és on recau la importància. I dic, no només a nivell de fisio, sinó en el conjunt del sistema sanitari.
Al final és ser honest com a professional i ètic.
Exacte. De la mateixa manera que a nivell periodístic hi ha algú que se li dona molt millor portar un programa de ràdio, no, com tu, i d'altre potser que se li dona molt bé fer de corresponsal a Londres del Parlament, perquè se sap moure amb la gent d'allà. O el que sap redactar molt bé i per una columna d'un diari. Al final, cadascú, o sigui, tots els periodistes podríeu fer les tres coses perfectament, però segur que una de les tres és la que se't donarà encara millor. No?
Llavors, i aquí no està en joc la salut.
I aquí no està en joc la salut, exacte. Ara aquí ho has dit, aquest és un concepte molt important que s'ha de tenir en compte. La salut del pacient ha d'anar per davant dels interessos, dels egos, de... no sé com dir-t'ho, de...
Les pors, no? A vegades també recansa.
Exacte, no? Les posa a que se't percebi o diu, escolta'm, si no és específic amb això, potser de l'altre tampoc. No, res més lluny de la realitat. S'ha de ser honest, és el que tu has dit, i col·laborar. Perquè a més, quan fas col·laboracions, encara aprens més.
Sumes.
Jo sempre ho dic. I al final a mi m'encanta aprendre de tot. Jo no seré lampista a la meva vida, però mira, l'altre dia estava mano a mano amb el lampista fent coses de la clínica. I per què? Pues perquè també m'agrada aprendre les altres coses. Però si algú em demana per fer certes coses de la pisteria, pues què li diré? Li diré, truca'm a aquest home que t'ho farà genial. Sí o no? És el mateix. O sigui, oi que derivem quan és la nostra professió? Quan és la nostra també hem de ser honestos a dir, fins aquí arribem i fins aquí podria fer alguna cosa, però prefereixo que hi hagi algú que sigui especialista en això.
Breument, perquè estem acabant, però ara mateix, Adrià, aquesta derivació, aquesta col·laboració depèn molt del professional i de com ho sent i com viu la professió, no?
Totalment, totalment. Jo he tingut la sort que al llarg de la trajectòria professional que porto he pogut realitzar col·laboracions molt actives i molt positives, ja siguem companys a nivell de fisioteràpia i osteopatia, ja siguem companys a nivell de podologia, ja sigui amb clíniques dentals, amb odontologia, amb serveis socials, amb departaments d'ajuntaments, perquè al final no només és dins el rang sanitari, en el nostre cas, sinó que podem col·laborar de manera activa per promocionar la salut, que és el que ens interessa, en moltes esferes, i crear molts vincles. I aquí és on nosaltres és on ens trobem més còmodes realitzant la nostra feina.
Per això el vam fitxar, per això li vam demanar de col·laborar plegats al Penedès en xarxa, ja fa unes quantes temporades, i segueix amb nosaltres al peu del canó, perquè és on és. Adrià Solís, moltes gràcies per aquesta riquesa salut i tornem d'aquí unes setmanes.
Fantàstic.
Cuida't, adéu-siau. Ho deixem aquí, són gairebé les 12, toca acomiadar aquestes 3 hores de ràdio de Penedès i demà hi tornem de 9 a 12. Adéu-siau.